propers a la propera gairebé mitja hora volem desmuntar alguns mites sobre el que posem a taula. A més, també volem aclarir alguns dubtes que acompanyen les dietes i els aliments. Per exemple, si la fruita a l'hora de sopar engreixa, si es vol deixar d'esmorzar o és millor deixar de sopar. Aquests, entre molts altres dubtes que vulgueu saber, el món@recu.net o el Facebook o el Twitter, el món@recu.net, Facebook o Twitter, el contestarà el professor, el nutricionista i catedràtic de bromatologia de la Universitat de Barcelona, Abel Mariner. Professor, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Per exemple, preguntàvem aquestes coses. Aviam, aquest matí explicaven que, segons una enquesta, els periodistes, els policies o els professors són els que més cafès. Sí. Un 85% dels enquestats reconeixen que en prenen com a mínim 3 al dia. Un 70% creu que sense cafè no rendiria la feina. Jo soc dels dos casos, eh? Hi ha límit de cafè o no?
Sí. És a dir, hi ha límit, el que passa que també depèn de les persones. Vull dir, de fet, estem parlant amb alimentació d'un procés biològic i, per tant, no és un procés quadriculat, sinó que depèn de naturaleses. Però, miri, li puc dir una cosa. El límit raonable de cafè, i seria bo no acostar-s'hi, com a promís de les persones, són 200-300 mil·ligrams de cafeïna al dia. I això, amb números molt rodons, podria equivaldre entre 3 i 4 tasses. Déu-n'hi-do. És a dir, jo recomanaria, doncs, com a estàndard, potser una o dues.
Carai!
Però, bueno, fins a tres, i si vostè ha arribat fins aquí, doncs vol dir que no passa res, perquè la cafeïna és un estimulant del sistema nerviós central. O sigui, és efectivament, et posa, diguem-ne, en marxa. També hi ha aquí un component psicològic, és a dir, perquè, per exemple, molta gent diu, jo, quan em prenc un cafè, em sento la mar de bé.
No.
La cafeïna, abans de fer l'efecte, necessita el seu temps. Ha de ser absorbida, ha de circular, i això pot trigar entre mitja hora si la prenem amb l'estómac buit, fins a una hora o dues si la prenem amb l'estómac ple. Yeah. Però sí que és veritat que ajuda realment a rendir més, tant físicament amb esport. La cafeïna fa uns anys, fins fa uns anys era considerada dopatge. Avui ja ho han tret, però també hi ha un límit, perquè és que si no, inclús et posaria massa nerviós. També haig de dir una cosa. La cafeïna presa raonablement no fa augmentar la pressió. En aquest sentit, doncs, presa raonablement...
Clar, la
pot 12. Fer augmentar momentàniament, però no és una causa de risc a mig o llarg termini. Mm. També aprofito per dir una cosa, ja que em parlo del cafè. I és que el te porta també cafeïna. Ho dic perquè circula molt la brama de que el te té una cosa que en diuen teïna. És el mateix. És exactament el mateix. Però, i només que normalment, depèn també de lo carregat que fem una cosa i l'altra, una tassa de te sol tenir menys cafeïna que una tassa de cafè.
Va, comencem a fer llista d'alguns dubtes i mites. Per exemple, la fruita a la nit. Si em prenc un préssec i una taronja...
Miri, com jo sempre dic en aquests casos, en el menjar, doncs com les taules de multiplicar, l'ordre dels factors no altera el producte. Per tant, vostè mengi l'hora que vulgui, el que vulgui, amb l'ordre que vulgui. Després ja parlem de lo que sigui més raonable. La idea de que la fruita a la nit no senta bé, potser hi ha gent que li passa, doncs el que li passi... Si li passa realment, perquè si tu comences a pensar que et sentarà malament i te l'aprens, pot acabar-te sentant malament. El component psicològic és molt important.
Però engreixa, per exemple, menjar fruita a la nit?
No, això ni la nit ni el dia... Aviam, no. Aquesta també és una bona pregunta, no? El que engreixa és si ingerim més calories de les que gastem. Parlo de persones amb un metabolisme normal. Després hi ha persones que, inclús fent molta bondat, els hi costa moltíssim aprimar-se o no s'aprimen. Però la majoria de la gent respon si ho fa. Llavors, és evident que la fruita porta poques calories. La nata en porta més, per dir un cas extrem, o la mantega, no? Però en porta. El que passa és que difícilment, com que la fruita porta fibra i porta més coses, doncs difícilment et passaràs de calories perquè abans quedaràs tip. I en canvi, a base de caramels, doncs et passaràs de calories i no quedaràs tip, per dir-ho d'alguna manera. Des del punt de vista també cal dir que hi ha fruita i fruita. Per exemple, en majoria de la fruita, perquè la gent se'n faci una idea, doncs ronda el 10% de sucres, no? Mentre que, per exemple, el plàtan doncs, ja s'acosta al 20, els dàtils també, les cireres estan a 15 o 16, és a dir, hi ha fruites, el plàtan ja es veu que és més consistent allò, no? Però és molt recomanable menjar fruita.
Va.
Per postres i com a allò de, doncs, un pica-pica entre àpats, escolti, una poma, fantàstic, no?
Hi ha molts que a l'hora de sopar prefereixen més una cosa lleugera. Una amanida abans de dormir és una bona opció?
Sí, miri, hi ha una vella dita castellana que també tots la repetim molt, que és que hay que desayunar com un rei, comer com un príncipe i cenar com un mendigo. Això és molt raonable. En català hi ha una versió que va una mica al revés, no? Perquè em sembla que acaben sopant com un Miquelet. Però vull dir, en castellà es diu això i és veritat. Perquè hem d'anar a dormir, si pot ser, amb la digestió feta o molt avançada. Llavors és bo sopar a una certa distància de l'hora d'anar a dormir, i és bo no sopar gaire, perquè després de sopar no farem activitat. Per això és bo esmorzar més aviat d'una manera consistent, perquè hem passat moltes hores sense menjar i ens espera un dematí de feina, no? Si quan vostè es lleva, doncs, a la matinada, doncs li espera una llarga jornada. Llavors és bo que vostè esmorzi d'un cop o en diverses etapes, Però a primera hora del dia ja hem de posar més calories a la màquina i, en canvi, a última, al vespre...
No. Quan menys millor. L'aigua, ni tocar-la durant els àpats?
No, és igual.
És igual, eh?
L'aigua té zero calories. És dels pocs aliments... Bueno, les begudes lleugeres o light també tenen pràcticament zero calories. L'aigua no porta calories. El que sí aporta són poc o molt minerals. Hi ha algunes aigües que s'anuncien com les de menys sodi del mercat. Doncs això en principi és bo, però hi ha aigües que porten bastant sodi i també són molt saludables si un no té problemes d'hipertensió.
L'aigua en gas engreixa?
No engreixa.
Infla.
No, infla, exacte, vostè ho ha dit. O sigui, i no tothom igual. Hi ha gent que les begudes amb gas, aigua o begudes refrescants o el que sigui, l'infla i no li senten massa bé. Aquesta gent, doncs, han de procurar no consumir-ne, que, a més, en aquest cas, li haig de dir que per beure lo fonamental és aigua. La resta és un ple ben lícit, però no necessari, per d'alguna manera. No? Per tant, l'aigua, i allò de... Hi ha una cosa que pot funcionar una mica, és que si vostè beu molta aigua just abans de menjar, de moment t'omples l'estómac i pots acabar menjant una mica menys, però escolti, l'aigua en l'estómac circula ràpid.
Val. És el mateix parlar de begudes zero que de begudes light?
Sí, això són noms de marques registrades, però en definitiva són begudes refrescants en què han substituït el sucre, que aporta calories, per edulcorants sintètics autoritzats que pràcticament no aporten calories.
Per tant, quan ens diu amb una llauna d'aquestes, ens diuen zero calories, si fa o no fa, no ens menteixen.
No. Home, no, l'etiquetatge no menteix perquè és controlat. I més les grans companyies, doncs, volen preservar el bon nom i la marca. A part de que, doncs, professionalment la gent intenta fer les coses bé, no? Per tant, doncs, quan ens diuen el nom de zero, doncs és un nom molt significatiu, i light, doncs, vol dir lleuger, però, en definitiva, l'única diferència en aquest cas, aquestes begudes, és la proporció en què posen els diferents edulcorants per aconseguir un gust dolç el més aproximat possible en el sucre. Però són zero calories, realment.
És evident, professor, que la cervesa és diurètica, però engreixa.
Sí, bueno, tornem-ho de sempre. Engreixa la suma de calories, la cervesa en porta, però menys que el vi, per exemple. O sigui, és curiós, perquè la cervesa té fama de que engreixa i el vi no. Doncs, escolti, a igualtat de quantitat, o sigui, un litre de cervesa serien unes 300 calories, un litre de vi 700 o 800. És veritat que normalment bevem més cervesa...
No et fots un litre de vi, sinó que...
I un litre de cervesa tampoc te l'hauries
de
vendre, sí, però vull dir... Però sí que aporta calories, però també li diré una cosa. La cervesa té una certa proporció de fibra, té vitamines del grup B que en parli bé del llevat, és una beguda prou interessant, sempre que la consumim realment amb moderació. I a més, la cervesa té un avantatge, i és que en el mercat hi ha cerveses sense alcohol. Per tant, que reuneixen tots els avantatges i no tenen el límit de l'alcohol.
Quantes calories serien les més adequades per un home o per una dona?
Depèn molt de la...
Del pes i de
l'activitat física. Però sí, podem donar una xifra, allò que ens serveixi, no? Una dona entorn de 1.800-2.000 quilocalories i un home 2.000-2.200. Això seria una zona més aviat mitja alta, però seria lo raonable. A partir d'aquí depèn de l'exercici que fem, de la complexió, del propi metabolisme, però més o menys no daríem aquesta xifra. O sigui, de 1.600-1.700 a 2.000-2.200 seria lo raonable.
El pa i la fibra. El pa d'espelta. És una bona alternativa al pa blanc tradicional?
Sí, però passa que l'espelta s'utilitzava antigament i es va abandonar perquè no va massa bé. Per molt, té una textura de gra que no la fa massa operatiu. Avui l'hem redescobert perquè, doncs, la gent necessita, doncs, el que li sembla que és innovació. L'espelta no és cap innovació, és retornar una cosa molt antiga. Escolti, és un cereal... No és cap, no tan meravellós com es diu, però és ben raonable, ben saludable, però no és, allò dius que és millor el pa d'espelta que el pa de blat. No. A mi, d'entrada, no.
Val. El pa torrat engreixa menys?
No, engreixa més, a igualtat de pes, per una raó que és fàcil d'entendre. Quan el destorrem, escalfem. Si escalfem, l'aigua s'evapora. Per tant, per dir-ho d'alguna manera, queda més substància.
Ai, coi, mira que ens han dit tot el contrari.
Sí. No. És a dir, això és fàcil d'entendre, no? Si vostè agafa 100 grams de pa fresc, no? Doncs, clar, el pa fresc té un percentatge d'aigua entorn d'un 30%. Si vostè allò ho torra, ho escalfa, doncs s'evapora aigua. Per tant, a 100 grams de pa torrat hi ha més hidrats de carboni i més gluten i més de tot el que és sòlid i porta calories que el pa sense torrar. Per tant, el pa torrat té més calories. Engreixa més, engreixa menys. Torno a repetir el mateix, a risc de semblar pesat. Depèn del total.
Mm. És millor la crosta que la molla?
La crosta, com que té menys humitat, aporta més calories, però també és veritat que té més fibra i més vitamines. Per tant, en definitiva, la crosta té una mica més de valor nutritiu, tot i que també cal afegir una cosa, que no sempre es té en compte. Quan es parla de les meravelles del pa integral, que en part és veritat, té més fibra i és molt raonable, però també és veritat que la fibra interfereix una mica amb l'absorció d'algunes vitamines i minerals. És a dir, en la crosta del pa o en el pa integral, hi ha més nutrients, però no s'absorbeixen amb la mateixa proporció que en el pa normal. Tot i així, està molt bé menjar pa integral perquè la fibra sempre és interessant.
La pastisseria industrial, si vol, en parlem també, però aquest tipus de pastisseria, aquesta és la més dolorosa, no?
No tant com la gent es pensa, perquè com que els han baquetejat tant, el disseny que fan i els greixos que fan servir, per exemple, dietèticament estan prou bé. El que passa, és a dir, miri, li diré ben clar, jo m'estimo més la pastisseria de la pastisseria de la cantonada de casa meva, que n'hi ha molt a la vora una que ho fa molt bo. Però, des d'un punt de vista dietètic, és pels caps de setmana o pel dia de festa, no és per consumir-ho habitualment.
Sí, perquè, per exemple, jo que sóc dels que em fotria cada dia i no puc, i ni menjo ni no, això que anomenem aquí xuxo, o sí, que té molts noms per Catalunya, això és una bomba de calories,
però,
no?
Però, és a dir, no és, des del punt de vista fredament nutricional, no és ni millor ni pitjor, però en termes generals, que la pastisseria artesanal. Gastronòmicament, l'artesanal és millor. El problema que, al meu entendre, la crítica més forta que es pot fer a la pastisseria industrial és que facilita molt l'ingerir més calories del compte. És a dir, abans, els que ja tenim una certa edat, aquests pastissos no te'ls trobaves pel carrer. Havies d'anar a la pastisseria, era una cosa de festa. Avui t'ho trobes per tot arreu.
Sí.
I, esclar, què passa? Que la pastisseria industrial, l'altra també, però l'industrial, es mastega fàcil i de pressa. És a dir, posen molt fàcil ingerir moltes calories. I, per tant, des d'aquest punt de vista, evidentment, hauria de ser... És a dir, hauríem de consumir-la com tenim en el cap consumir l'artesanal, és a dir, com una cosa ocasional, no habitual.
Quan parlem, ara parlava del verb mastegar. És molt important,
sí,
mastegar bé?
Molt important, la pregunta és molt interessant. Mastegar bé és molt important per diverses raons. Primera, perquè ja en la boca, gràcies als enzims que segrega la saliva, iniciem ja el procés de digestió. Per tant, si masteguem bé, ja preparem els aliments perquè la digestió de la resta del tub digestiu sigui més fàcil i més còmode. Això per una banda. Per una altra banda, si masteguem bé, acabem menjant menys. Tornaria a lo de la pastisseria industrial. Comparem-la, per exemple, amb el pa amb xocolata d'abans. El pa amb xocolata d'abans, escolti, la xocolata l'has de mastegar i llavors requereix un cert temps, i el pa també. En canvi, doncs, un xutxo o una pastisseria d'aquestes amb la xocolata ja líquida, te les han passat de seguida. Per tant, trigues més. O sigui, amb el mastegant pa amb xocolata, dones més temps al teu organisme que t'avisi que comença a estar tip. Mentre que si tu vas endrapant el que es mastega amb molta facilitat, aquest avís arriba massa tard, posats a dir-ho, no, sense el que se m'entén. No?
Sí, 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 sí.
És això.
Per tant, si no mastegues bé, et pots engreixar.
I pairàs pitjor. Per això, per exemple, mastegar xiclets. Això, mastegar xiclets, estèticament no m'agrada, i més la gent els tira pel carrer i això està molt mal fet. Però el mastegar, l'insalivar, el generar saliva, a més, té un altre avantatge. Si ingerim molta saliva, ens protegim una mica front de la càries. La gran protecció front de la càries és rentar-se les dents.
Sí, evident.
Però, de totes maneres, si hi ha molta saliva segregada, la saliva també facilita que els microbis que causen la càries tinguin menys temps per actuar.
Anem als làctics. La llet descremada greixa o zero?
Torno una altra vegada al mateix. No, zero, no. La llet, un litre de llet més o menys ronda les 70 quilocalories, la descremada està amb unes 40. Perquè la llet descremada no hi ha el greix, no hi ha la nata, però segueix havent-hi la lactosa, que és el sucre de la llet, i segueix havent-hi les proteïnes de la llet, que són molt interessants les dues coses, però, esclar, aporten calories. Per tant, la llet descremada aporta, els productes làctics descremats, els que siguin iogurts, o, doncs, aporten menys calories que la llet sencera.
Val. Li hem de donar credibilitat a aquells que afirmen que els adults no haurien de beure llet?
Mira, això ara està molt de moda. Amb l'alimentació passa una cosa, que és que la gent necessita innovar i en molts casos s'entén que innovar és tornar a l'antiguitat. Ja està molt de moda la paleodieta. Doncs que diuen, oh, que els homes del paleolític no prenien llet en tantes coses i doncs eren molt savis. No, no, és que menjaven allò però no tenien més remei. És que aviam si ens entenem. Això és com la dieta mediterrània, que està molt bé. És que els mediterranis són més savis? No, és que en el nostre entorn, abans de la revolució industrial i de la globalització, només es podia produir allò, i per tant menjàvem el que teníem a l'abast, i resultava que estava bé. Dit una mica simplificat,
sí. És
això. Doncs amb aquesta idea de que la llet... Diu, no, és que els animals són molt savis, no? Perquè un cop doncs, ja no hi ha el període de lactància, ja no prenem més llet, perquè els hi queda més remei. vostè agafi un gat o un gos i posi la llet, aviam si preta a córrer o si se la menja. Clar, és que aquesta idea de que els animals tenen un instint molt savi, això no té cap mena de racionalitat. No m'ho dirà massa, vostè em tallarà, però el senyor Esther Luján, que molts recordaran,
sí,
qui
era,
doncs tenia un gos a casa seva, jo l'havia vist, molt gras. I una vegada vaig dir, escolta, com és que tens aquest gos tan gras? No? I em va dir, oh, perquè els animals, quan estan còmodes, s'engreixen inevitablement. Ell deia que això de la racionalitat dels animals no té sentit. I és veritat, per què en la naturalesa no hi ha animals grassos? Perquè han de triscar molt, els hi costa molt menjar i tenen por que se'ls cali un altre. I és per això, perquè passen por, passen gana i passen de tot. En el moment que tu els poses en un lloc protegit, doncs tendiran a engreixar-se com fem els humans. O sigui que, i per tant, tornant a la llet, hi ha persones que són intolerants a la llet, perquè són intolerants a la lactosa, al sucre de la llet. Hem de prendre llet sense lactosa, o la llet de soja, que no és el mateix, però ni té el mateix valor nutritiu, però que pot ser un substitutiu en certs casos. Però aquestes persones són les que són, no són totes. Mm. I la llet és una font de calci excel·lent, és una font d'unes magnífiques proteïnes, de vitamina B2 i de moltes coses. Per tant, a més, els que no són tolerants a la lactosa toleren generalment molt millor, i a vegades del tot, les llets fermentades o iogurts, l'avantatge més dels iogurts. Per tant, en definitiva, no té sentit com a regla general, no té cap fonament científic. La gent, escolti, que pregui el que vulgui, això. Menjar de ser un acte lliure, però no ens hem de privar de la llet.
Ens queden 10 minuts i tinc moltes preguntes. Per tant, el màxim de breu que pugui ser.
Sí, sí.
Professor, aviam. Les olives engreixen tant com un croissant?
No, més que una oliva, són 3 o 4 grams. Una oliva són poquíssimes calories, una oliva. I 100 grams d'olives arribaríem potser a un centenar de quilocalories. I un croissant en pot contenir més. A més, l'oliva té sal si està fermentada, i això s'ha de limitar, però aporta oli d'oliva. L'oliva és una fruita que té un 10-12% de greix, que és l'oli d'oliva, que és un oli excel·lent. Per tant, no engreixen menys que un bistec a igualtat de quantitat.
L'oli d'oliva i el de girassol engreixen igual?
Absolutament. Tots els greixos, com a norma general, podríem entrar en la dieta petita, com tots els greixos, 9 quilocalories per gram, sigui el que sigui.
Fa molts anys, i alguns ho han heretat familiarment, l'oli que feies servir una primera vegada per fregir qualsevol cosa, el reservaves,
sí,
per tornar-lo a fer. Això és una barbaritat o no?
No. Si el filtrem i el tenim guardat que no hi arribi la llum, l'oli d'oliva, sobretot el d'oliva, que és el millor per tot i també per fregir, admet bastantes. Ho notarem. Si no fa olor de ranci, si no té uns colors foscos, si no es torna viscós, allò es pot reprofitar bastantes vegades.
El peix cru, tant sé com diuen, ara que estan de molt al restaurant.
I el risc de l'anisaki s'ha de vigilar. Ah. I després els exquisits, que els agrada el peix globus, que és una cosa del Japó molt exquisita, aquests ha d'anar molt en compte en com el netegen.
Perquè s'hi poden quedar.
Exacte. Però en principi un producte cru, si l'higiene ha sigut correcte, no hi ha res a dir, però en el cas del peix s'ha de vigilar l'anisaki.
Els fruits secs, pels que es volen aprimar, s'han d'evitar?
No, hi ha estudis fets concretament aquí a Catalunya, dirigits pel professor Ramon Estruc del Clínic i el professor Jordi Sales de la Rovira i Virgili, que demostren que els fruits secs integrats en una dieta fins i tot ajuden a controlar les calories. El ben entès que en tenen moltes, però com que generen sacietat, i a més són calories de les bones, un pica-pica de fruits secs, millor sense sal, però si un no té pressió doncs cap problema, pot anar molt bé. Tenim present, reitero, que té moltes calories, per tant, que els hem de consumir amb moderació.
Val. Allò que fem moltes vegades, que ens fotem un tiberi de caldeu i quan s'acaba el tiberi diem, ara porti un sorbet de llimona per baixar. Això no baixa res, no?
El sorbet de llimona és vitamina C i uns aromes magnífics, però si ens hem fet un tec com el de caldeu, doncs, escolti, aquell vespre no sopem i doncs mirem de fer una mica d'exercici quan hàgim fet la digestió.
Val. Els peus de porc engreixen?
Els peus de porc eren...
És que diuen, no engreixa gens, i gelatina i tal, no sé què, i t'ho vas fotre. Primer és porc.
Hi ha greix. El que passa que n'hi ha menys que altres carns, i en canvi hi ha bastanta gelatina. El greix 9 quilocalories i la gelatina, que és una proteïna, 4. En els peus de porc el que engreixa més és normalment les salsetes i les coses que hi posem.
Ah. Si són a la brasa, perfecte.
Si són a la brasa i sense greix, té poca caloria, sí.
Val. La verdura crua o bullida... És la solució ràpida per la poca ingesta de calories?
Abans he parlat de la fruita. Verdura n'hauríem de menjar molta més de la que mengem normalment. I per una frase que és de la professora Vidal, que jo, amb la que col·laboro i que vostès coneixen, i que ho diu molt ben dit, no? Miri, la verdura és bona pel que porta, pel que no porta i pel que desplaça. La verdura és bona perquè porta vitamines, antioxidants i fibra. No porta greix. I a més, si comencem amb amanida, no començarem amb un plat més consistent. I per tant, des d'aquest punt de vista, és bo. Millor crua, perquè cuita sempre perd... millora la digestibilitat, però perd una mica el valor nutritiu. Però vaja, si la coem correctament i al vapor, per exemple, i no fa massa xup-xup, també està bé.
Va, també parlem de dietes ara, però per mi, ja com la Susana m'ho pregunta a través del correu electrònic almon@racu.net, quin tipus de dieta és la més efectiva? I li pregunta per la dieta Duncan què li sembla i de l'efecte rebot.
La dieta Duncan és un solemne error, ja això ha estat més que debatut, és una tonteria, aquest senyor o no sap nutrició o no l'explica bé. Ell aplica una cosa que és que les proteïnes, igualtat de quantitat respecte als hidrats de carboni i els greixos, és veritat que per la seva assimilació fan gastar-te una mica més de calories, i això ja és el que es fa quan es dissenyen les barretes substitutives del menjar, per exemple, o quan les nostres àvies deien que per aprimar-se doncs, un carn magre amb una mica de verdura. I miri si és vell això com una peu. Quan això ho exigirem, és dir, quan ja posem molta proteïna en el plat, desequilibrem la dieta. I és una dieta que llavors és perjudicial.
Per tant, que vulgui fer dieta, la de sempre. Tancar la boca i menjar-lo just.
Miri, hi ha una frase que també jo la repeteixo molt en castellà, no conec un equivalent en català, que és poca cama, poco plato y mucha suela de zapato.
Poca cama?
Poco plato y mucha suela de zapato. És a dir, menjar poc, no ser massa sedentari i fer exercici.
El Miquel, un tòpic recurrent amb un amic és que ell afirma que si un menja 500 grams de xocolata es pot arribar a engreixar més de 500 grams, per exemple. Jo dic que físicament és impossible.
No arribaria tant. La xocolata, atenció amb això, la xocolata porta moltes calories. Però també és veritat que genera bastanta sacietat i és molt rica en antioxidants. Per tant, la xocolata, sobretot la negra, té el seu interès. No és... I a més, el greix de la xocolata, això també, si és de la xocolata, no de la xocolata amb llet, el greix de la xocolata, la mantega de cacau, és neutral enfront del colesterol, no el fa pujar.
Bé. El David diu, el té de 3 anys encara té teïna?
Primer, la teïna no existeix, és cafeïna. Val, és exactament el mateix. Però si s'ha conservat en un ambient ben dessecat i sec i, per tant, està en bones condicions, la pot mantenir del tot.
Li podeu preguntar al professor Mariner què hi ha de cert en les farines blanques processades en la sal i el sucre? Hem llegit a tot arreu que és molt perjudicial. Em fan un gra massa?
Aviam, si a les farines afegim sal i sucre ja és una altra història per fer pastissos o pel que sigui. La farina, molt refinada, doncs aporta 4 kilocalories per gram com l'altra farina, però evidentment té allò que en diuen un índex glucèmic més alt, és a dir, et fa pujar més la glucosa que una farina que ve, per exemple, menys processada o integral. Per tant, és qüestió de no consumir-ne massa d'aquesta farina dels seus derivats, però no fa mal, per dir-ho d'alguna manera.
Va. L'Anna diu, li podíeu preguntar al doctor què pensa dels sobresubstitutius d'àpats que prenem per aprimar-nos? Jo em prenc un per la nit amb fruita i de moment em va bé, però no sé per si tenen conseqüències.
Si diu substitutiu del menjar, no diré marques, però n'hi ha de supermercat i n'hi ha de farmàcia, si diu substitutiu del menjar, com que s'han d'ajustar unes normes que són europees, realment allò t'aporta poques calories, però ben equilibrades. No és per convertir-ho en un hàbit tota la vida, però si un ho fa unes quantes vegades a la setmana, per exemple, realment ajuden a mantenir la línia, mantenint un bon valor nutritiu.
Tinc una companya de la redacció del programa que es pren... Vaja, fins abans d'ahir es prenia sirope... Un sirope de... Com dieu això?
Arable o arce. Que...
Llavors venia amb una ampolla de litro d'aigua i allò ple amb una substància d'uns colors estranys i se n'anava fotent.
Això no té cap ni peus, perquè el xarop d'arç, em sembla que se'n diu arable en català, és sucre, és sucre. És el maple syrup dels americans. No? I, per tant, doncs, que un es vulgui aprimar a base de xutar-se sucre per un tubo, no té sentit. I aquesta idea de què depura... Miri, això de la depuració és un llenguatge que no és científic i que no vol dir res. Vull dir, normalment, quan la gent diu que es depura, el que fan és prendre diurètics, que és el que fem ja tots quan ens depurem quan anem a fer pipí, m'entén? I sempre ve l'expressió. I ja està. I llavors, doncs, dius, bueno, jo doncs menjo poc i em prenc diurètics. El tanto com es fa això, perquè potser et pots passar... Però és veritat que si tu orines més, perds de moment pes, però és aigua, aquest pes es recupera. Per tant, no té massa sentit. I el xarop d'arable o d'arç o d'arce, com es digui, per depurar-se o per aprimar-se, no té cap sentit.
La Roser de Girona diu, m'han comentat que per perdre pes és recomanable que a l'aixecar-se s'ha de beure un got d'aigua amb suc de llimona natural i més tard fer l'esmorzar. Això és veritat?
aviam, suc de llimona està molt bé, perquè és un suc... està molt bé, però és millor sempre la fruita sencera que no el suc. Però bé, de totes maneres, en el cas de la llimona, mastegar llimona ja és una mica més dur, no? Miri, això, la llimona és molt saludable, però no li farà cap miracle. Vull dir, després ha d'esmorzar, però està bé.
Si vols prendre si vols perdre pes, és recomanable menjar alvocat i molta fruita. A vegades he sentit dir que la fruita, si és molt madura, conté molta fructosa i engreixa moltíssim.
En la fruita tot té sucre. Hi ha molta fruita, en diem fruita dolça. Fructosa o glucosa o una mica de sacarosa. En qualsevol casos, tots aquests tres sucres són 4 quilocalories per gram. Per tant, la fruita, és el que hem dit abans, és molt convenient menjar-ne per moltes raons, però aporta una certa proporció de sucre. I per això insisteixo també molt en que millor sencera que amb suc, perquè amb el suc deixem pel camí la fibra, per exemple, i parts sòlides, i en canvi podem acabar ingerint bastants sucres. Perquè, miri, un suc de fruita és com una beguda refrescant normal, un 10% de sucre més o menys en beures rodons, i a vegades una mica més i tot.
Val. Anem a l'efecte contrari, com ens pregunta el Joel. Per engreixar-se de manera sana, què puc fer?
Menjar més i equilibrat, és a dir, que per tant que no mengi, que mengi la proporció deguda de hidrats de carboni, sobretot dels que no són sucres, sobretot, i una quantitat moderada de greix i proteïnes, i augmentarà de pes si el seu metabolisme és normal. És a dir, no és que hagi de menjar... Home, diu, mira, puc menjar molt de greixos perquè els greixos té més quilocalories que no pas les proteïnes o els hidrats de carboni, però llavors, si es passés, es desequilibraria. Per tant, és menjar més mantenint l'equilibri i la proporció entre els diferents ingredients.
La resposta és sí, suposo. Es cremen calories mentre dorms,
sí, esclar. Sí, esclar, perquè el cor batega, és el que se'n diu... És una mica més del que se'n diu metabolisme basal, que és el mínim que consumim quan estem en estat de repòs. Que en el cas d'una dona això s'acostaria a les 800-900 quilocalories, en el cas d'un home, 1.000 i poques. Aquest és un mínim que no se'l treu ningú. I al tanto, per tant, amb dietes que estan per sota d'aquesta quantitat, perquè poden ser molt risc si no hi ha un control rigorós. Les tècniques del dejuni, totes aquestes històries d'anar-se'n i dejunar i menjar com el Neandertal i tot això, miri, escolti, si no és molt divertit, si està molt bé, però no de saludable no en té res.
L'Oriol pregunta si una copa de vi per esmorzar, per dinar i una per sopar, si això engreixa molt.
Si una copa són més o menys uns 100 mil·lilitres, doncs abans serien unes 60-70 quilocalories. El vi, miri, té més o menys, per entendre's, les mateixes calories que la llet. El que passa que, evidentment, no és bé el mateix. Tot i que, en la nostra cultura mediterrània, com que això l'alcohol sempre ho diu molt incorporat, entre altres coses, gràcies a la Santa Mare Església, que el vi sempre l'ha vist bé, per raons que tots coneixem, doncs tenia molt prestigi. Hi ha un refrany català que a mi sempre em posa una mica la pell de gallina, però que volia dir que era cultura consolidada, que diu el vi és la llet dels pobres. És a dir, es considerava que, com que la llet era molt cara, fins a les èpoques medievals, fins no fa tant de temps, i el vi està molt més a l'abast, i doncs se'l considerava que tenia efectes...
Per tant, una copa de vi per dinar i una per sopar seran 60 o 70 calories per àpat.
Exacte,
més que
no és
sumar,
molt. Vull dir,
que no, clar, si fos una ampolla de vi és diferent. Una pregunta recurrent, també. El sexe és una bona manera de cremar calories?
És una activitat que consumeix una certa quantitat de calories, però, home, si es volem aprimar només a base d'això, no ho sé, que cadascú tingui el que vulgui, però val més córrer.
Va. Sí, perquè, efectivament, fer esport és molt saludable, no? És
el... Sí, a qüestió que no ens excedim, eh? Últimament ha circulat una xifra que més a més, és certa, que fer corrent l'equivalent de més de 30 quilòmetres a la setmana té efectes negatius. És a dir, com sempre, les masses, totes les masses piquen, que deien les nostres àvies. Per tant, és molt bo fer exercici, sigui en el gimnàs o sigui caminant amb un cert garbo, això sempre és molt bo. Fomentar les activitats, pujar escales, tot allò que puguem fer d'exercici quotidià és molt interessant i és molt bo, a qüestió de que no ens excedim.
I una última qüestió, la pasta. I acabem aquí. Amb el tema de la pasta... Això...
La pasta té bastantes calories, no en té moltes, i també depèn d'allò amb el que l'acompanyem. Perquè, en principi, la pasta...
Amb un plat únic, per exemple, de pasta, és fantàstic, no?
Un plat únic de pasta amb una mica de carn o així, inclús és un àpat que podríem considerar-lo equilibrat, perquè els hidrats de carboni que hi ha a la pasta, que són els d'absorció lenta, el midó, és el que ha de dominar amb la nostra dieta sense excedir-nos. En canvi, la quantitat de proteïna, de carn, per exemple, ha de ser menor. Doncs llavors, un espaguetis a la carbonara o a la bolognesa és una bona proporció. També, doncs, si és una pasta que tendeix a integrar i que té més fibra, encara millor. Lliga amb moltes coses i des del punt de vista és interessant.
I acabo. Quina és la peça més petita i que té més calories? És a dir, quin és el...
El límit màxim de calories que pot tenir un aliment són 900 quilocalories per 100 grams, que és el greix pur, és a dir, oli d'oliva. Sí. Que la mantega ja no, però la mantega té un 20% d'aigua, sí. Ja en té menys. Sí. Oli d'oliva o de girassol, qualsevol greix, 100% greix, doncs són 900 quilocalories. Per tant, el límit està aquí.
Va. Professor Mariner, ha estat un plaer, com sempre. M'ha agradat molt la frase de poca cama, poco plato y mucha suela de zapato.
És una vella dita castellana que té segles i que vol dir que és saber consolidar. Per tant, ja ho sabem, el que hem de fer.
Deixem-nos d'invents i de... Anem a veure el metge perquè ens controli. No, el metge el que fa no és ser un psicòleg que dient, ui, sí, fotrà una bronca si vaig la setmana que ve, sí, i no m'he primat.
O el dietista et pot fer una pauta, o el farmacèutic et pot assegurar, és a dir, hi ha molta gent que pot fer, però, escolti, en l'últim terme... La
no inventem la sopa d'all, no?
No, no, exacte.
Moltes gràcies, professor Mariner. Fins aviat.